Radio Arenys.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6. Els parla Joan Grimal. El Tribunal Suprem ha decidit, finalment, consultar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. La sala que encapçala el jutge Manuel Marchena ha traslladat 3 preguntes al Tribunal de Luxemburg que se centren en l'abast d'aquesta immunitat. L'alt tribunal pregunta si, en cas que el TJUE faci una interpretació expansiva de la immunitat, es veuria obligat a aixecar la situació de presó en termes absoluts de forma gairebé automàtica per permetre que Junqueras fes els tràmits formals al Parlament Europeu. I en clau de territori, la construcció del Cap Can Llong podria començar durant el primer semestre de l'any vinent. Així ho ha confirmat el Departament de Salut a Ràdio Sabadell. Des d'aquesta emissora ens informa Núria García. Bona tarda.
Bona tarda. Segons les mateixes fonts, a hores d'ara ja està enllestit el projecte constructiu a l'espera de la supervisió final i les obres es podrien licitar durant la segona part de 2019. Manuel Navas, president de la Federació d'Associacions de Veïns i membre de la plataforma en defensa de la sanitat pública, ha atribuït a una mala planificació el fet que el barri de Can Llong continuï sense ambulatori dècades després de la seva construcció.
Quien lo haya planificado de esa forma, no solamente ya por el tema del CAP, el tema del instituto, el tema de la escuela, el tema del apeadero, o sea, es una sin razón. Pero bueno, de todas formas, evidentemente, como no puede ser de otra forma, bienvenido sea y esperemos que se cumplan y no caiga ninguna nueva història para que se retrasen la construcció.
Si es compleixen els terminis previstos, el nou equipament hauria d'estar enllestit al llarg de 2022, ja que l'execució està prevista en 18 mesos.
I seguim en territori, és que Calafell activa avui la zona taronja d'estacionament i la blava d'estiu. Informa des de Bellvei Ràdio, David Canto.
La regulació de les dues zones, que estaran actives fins al 31 d'agost, està destinada a garantir la disponibilitat de places lliures als barris més turístics del municipi, on la demanda d'aparcament es dispara durant la temporada alta. Amb tarifes que poden arribar a ser gratuïtes, en el cas dels residents a la zona taronja que no disposin d'una plaça privada, segons l'Ajuntament de Calafell, la zona taronja va demostrar l'estiu passat que eren possibles 3 coses. Una, que la rotació de vehicles facilitaria que sempre hi hagués una plaça lliure. La segona, que aquest sistema incentivaria els residents a usar les seves places privades i alliberar-ne al carrer. I la tercera, que unes tarifes molt baixes, diuen, no penalitzarien ni el veïnat ni el comerç. Junt a la reducció de les places de la zona blava, la limitació d'aquesta fórmula als mesos d'estiu al passeig marítim de Segur i la rebaixa de la tarifa, segons el consistori s'ha aconseguit una millor mobilitat i atendre més eficaçment la demanda estiuenca d'aparcament.
Recordem la notícia d'última hora amb la qual hem obert aquest butlletí. El Tribunal Suprem ha decidit finalment consultar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. Aquesta notícia amb la qual hem iniciat el butlletí i les cròniques arribades des de Sabadell i des de Calafell completen aquest butlletí. A les 8 actualitzem informació. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vinga, doncs comencem la tercera hora de programa i ho fem amb ganes de parlar del mar i sobretot de parlar de com el canvi climàtic està afectant el mar, els nutrients, els peixos, les espècies i tot el que hi ha s'hi cou. Ho farem al llarg dels propers minuts, d'aquí uns instants en l'apartat de Medi Ambient, parlant amb una investigadora, la Marta Coll, que ha estat treballant juntament amb d'altres precisament per saber l'impacte que està tenint l'escalfament global a les espècies del mar. Tot això amb un programa que acabarà, com sempre, arribant a port i fent taula rodona amb gent que, es dedica al món de la pesca. Us saludem els que us incorporeu a aquesta hora de la tarda i us animem a seguir-nos cada dia de 4 a 7, de dilluns a divendres, aquí al Far.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix. Arribem a port.
I volem saber com comença la setmana i com comença aquesta, aquests propers 5 dies, les expectatives dels mariners, l'estat de la mar. Com ho podem fer, Ivan?
Doncs comencem la setmana baixant cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Per conèixer el preu del peix tenim a l'altra banda del fil telefònic el Josep Egea, el seu venedor. Josep, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com ha començat la setmana, Josep?
Bé, aquest matí hi ha hagut molt de peix. Principalment sardina i seitó. I no solament aquí, tenim constància de que en moltíssims ports avui hi ha hagut, podríem arribar a dir aquella conclusió de que un excés de peix, però és, això ja acostuma a ser normal.
Què es considera un excés de peix?
Bé, quan la quantitat de peix ja els preus baixen molt perquè el mercat no és capaç de consumir tota aquesta quantitat.
Per tant, entenc que han pogut sortir també totes les barques, amb normalitat?
Avui tot és normal.
Per tant, també millor que la setmana passada. Recordem que el vent no us va permetre treballar amb normalitat, sobretot dimarts, dimecres, us va fer una mica la guitza. Avui tot normal. Quines han estat les espècies més capturades?
Bé, com molt bé dius, el principi de setmana va ser molt dolent. Tant el dimarts com el dimecres encara arrossegàvem força vent, que ja venia de Sant Joan. Sant Joan dilluns també va ser festiu i per tant la setmana s'ha quedat bastant curta. Vull dir, ens n'hem anat amb pràcticament una quarta part, com a molt, un 40% del que és habitual, en qüestió de quantitat de peix. I per tant, totes, absolutament totes les espècies han baixat molt. Principalment, jo diria que una de les que més s'ha notat, però moltíssim, és el lluç. En canvi, altres que han resistit una mica millor, per ser que hi ha hagut aquests dies de falta, ha sigut la gamba.
I també, com sempre, la sardina molt bé, el seitó acostuma també a anar una mica de la mà de la sardina, però en aquest cas el seitó la setmana passada es va quedar una mica més fluixet, oi?
Sí, va quedar més curt. Tot i així, t'haig de dir també que fora de... si podia ser una pesquera més concreta, però ara en aquesta època hi ha molta més demanda de sardina que de seitó. Està, a l'estiu està molt més valorada la sardina que el seitó, per lo general,
Clar.
I llavors hi ha dies que les embarcacions d'encerclament, com aquell que diu, van més en busca de la sardina que del seitó. No és tan fàcil, no és allò dir avui vull agafar seitó, agafo seitó, avui vull agafar sardina, agafo sardina. No funciona així, no? Però bé, tenen les seves maneres i llavors ara aquests dies s'han anat bàsicament a buscar la sardina.
I ara que ha passat Sant Joan, que ha passat també Sant Pere, la sardina continuarà així de bé o es preveu una davallada?
Continuarà així de bé, no amb aquesta fortalesa d'aquests dies de Sant Joan, però pensem que entrem al juliol i l'agost i, bueno, quan arriba el cap de setmana hi ha com una certa bogeria a consumir sardina a la planxa.
Escolta, pel que fa al preu del peix, com ha anat? Parlàvem d'un dia molt bo a la confraria de pescadors, gairebé també a tot el territori. Expliques el preu, què tal?
Bé, els preus s'han comportat bastant bé, tenint en compte, bueno, que ja és era l'última setmana que el gruix de la flota pesquera de Tarragona d'arrossegament feia l'aturada biològica, avui han tornat a la mar, i els preus, havent-hi poc peix i bastanta demanda, evidentment, van pujar força dintre del que seria el normal, perquè, bueno, força demanda, poca oferta, no hi ha més història, se pugen els preus.
Doncs, Josep...
Estaríem a la,
Digues, digues.
Perdona, estaríem a la banda alta amb la majoria d'espècies. A partir d'avui hi haurà un o dos dies, que això encara no es nota normalment gaire, però tendirà ja a una baixa i a una normalització, entre cometes.
És el que et volia comentar, eh? Ara aprofitar aquesta setmaneta, també el que queda aquesta setmaneta, perquè després comença a treballar també amb normalitat a Tarragona, i això també ho noteu vosaltres, eh?
Exacte.
Doncs Josep Egea, venedor de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i que vagi molt bé la resta de la setmana.
Correcte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
A reveure.
A reveure.
Doncs moltíssimes gràcies, esperem que la setmana sigui bona i que puguem treure bon peix a bon preu.
Verador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Segueix la llum del far.
Que cal fer un canvi energètic immediat, ja fa molt de temps que el planeta n'està donant, no queixes, no símptomes, no, està cridant-ho, està dient-ho a crits. Però ara tenim un altre element damunt de la taula que ens obliga a fer aquest canvi de model energètic de manera immediata. Hi ha un estudi que preveu que l'escalfament dels mars podria reduir la biomassa, és a dir, la quantitat de peix i sobretot el seu pes i el seu volum, un 17% a nivell global abans de finals d'aquest segle. És el resultat d'un estudi en el qual hi han participat 35 investigadors, entre els quals hi ha del Centre Superior d'Investigacions Científiques, com és el cas de la convidada que tenim a l'altre costat del telèfon, que és la Marta Coll. Marta, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Un estudi que posa de manifest que cal actuar de manera urgent si no volem que la biomassa animal marina dels oceans disminueixi de manera molt, molt, molt significativa, fins un 17%, no?
Sí, exactament. En aquest estudi, per primer cop, el que ha fet és agafar diversos models que existeixen, models d'ecosistema de l'oceà, i ha utilitzat diferents projeccions de canvi climàtic. Llavors ha fet com una comparació de tots aquests models, i comparant tots els models, doncs hem vist que tots ells prediuen un decreixement de la biomassa en els oceans pel canvi climàtic.
Expliquem què és biomassa, perquè en l'article, almenys que publicat pel CSIC, es juga amb dos elements. Per una banda, el fitoplàncton, i per altra banda, la massa pròpia de les espècies, la massa pròpia dels peixos. A què fem referència?
Doncs bé, a l'oceà tenim, com a la Terra, doncs tot un ecosistema que comença amb els nivells basals, que són les plantes, i l'equivalent de les plantes a nivell oceànic doncs és el fitoplàncton, serien les nostres plantes marines, i aquestes plantes són menjades per diferents organismes, com el zooplàncton o galtits invertebrats que neden a l'aigua, que són menjats pels peixos, pels crustacis, etc., i arribant doncs als mamífers marins, a les aus, el mateix que veiem a la Terra, però amb un ecosistema diferent, doncs el tenim al mar. Llavors el que hem fet en aquest estudi és veure els estudis que ens diuen quin canvi hi haurà en el fitoplàncton, en les plantes marines, llavors com això es traduirà en un canvi en la biomassa de les espècies que es mengen aquestes plantes, que són doncs, els invertebrats i els peixos.
Per tant, diguéssim que l'empobriment, la desaparició, començarà pel fitoplàncton i es farà extensiva a la resta de la cadena tròfica.
Exacte, exacte. I el que es veu en aquest estudi, el que és interessant, és que aquest empobriment es va magnificant a mesura que pugem en la cadena tròfica. Doncs si en el fitoplàncton és d'un 5%, en el zooplàncton és d'un 12%, en els peixos és d'un 15%, i així va augmentant a mesura que es puja en complexitat animal.
Per què això? Ho heu pogut saber?
Bé, doncs perquè a mesura que anem augmentant o que anem pujant de nivell tròfic o de complexitat animal, hi ha una sèrie de, es diu, eficiència en com es transmet l'energia. Doncs l'energia no es transmet tota, sinó una part doncs mor i es recicla o se'n va cap al fons del mar. Llavors aquesta baixada d'eficiència és la que fa per exemple, una petita disminució del fitoplàncton, sigui una disminució una mica major en els peixos.
Val. Perquè ho entenguem, i deixa'm que perquè tots ho entenguem, també els oients i jo mateix, agafi referents que tenim molt propers. Recentment parlàvem que els pescadors, i fins i tot el CSIC ha fet un estudi, no?, i ha trobat les conclusions, o s'ha trobat una mica els motius, les sardines quantitativament que s'empescaven eren les mateixes, però en canvi eren més petits i més prims, amb menys greix animal. Aquest fet anecdòtic és el que vosaltres heu detectat que pot passar en totes les espècies marines.
Exacte. En general, en terme mig, doncs, veuríem un efecte global. Aquest estudi també l'hem fet nosaltres, els de les sardines. Doncs el que dèiem és que quan el menjar i quan la temperatura o les condicions ambientals no són bones, clar, els peixos doncs, mengen menys, doncs, creixen menys, la seva condició està més primers, i clar, i això afecta doncs, a la seva pròpia condició, però també a la condició dels altres organismes que se'ls mengen.
Val. I tot aquest percentatge, tota aquesta reducció, s'ha fet en un estudi on no s'ha tingut present la pesca. És a dir, això passarà independentment de si és un mar amb molta pressió pesquera o amb poca pressió pesquera.
Bé, el que nosaltres hem volgut fer en aquest estudi és, d'alguna forma, centrar-nos en... O sigui, no intentar confondre els diferents factors, perquè quan es fan estudis multifactorials, on inclous doncs, activitats humanes, inclous ambientals, doncs clar, també poden haver sinergies. Doncs en aquest estudi s'ha fet amb models que prediuen només el canvi climàtic. Doncs si inclou la pesca, doncs clar, hi ha altres factors a tenir en compte.
Val.
On, per exemple, la pesca el que fa és redueix la biomassa i redueix les poblacions dels organismes doncs, amb més complexitat, no? Els peixos, aquí ja tindríem un altre factor a més de tenir present.
Tot això produït per l'efecte, per la pujada de les temperatures, produït per emissions de CO2 a l'atmosfera, és a dir, llancem a través de les indústries, a través dels vehicles, a través del transport marítim, tot això que estem llançant a l'aire produeix un sobreescalfament també del mar, que és el que acaba determinant aquesta desaparició d'aquests percentatges.
Exacte. Com estem veient, per exemple, aquests dies, no? Aquestes onades de calor, doncs el mar també les fem, i el mar va augmentant la seva temperatura. I els organismes doncs, estan més o menys adaptats en aquest augment.
Per ser positius, ara segueixo aprofundint, però deixa'm donar una visió positiva. Sí que heu vist que a les zones fredes, a l'Àrtic i a l'Antàrtida, els models pronostiquen un augment d'aquesta massa.
Exactament. El que passa és que part del que els models prediuen és una redistribució d'organismes. Doncs hi ha organismes o peixos, no? Per exemple, que estaran en unes condicions subòptimes o tindran molta calor on ara estan, doncs es mouran. Doncs cap a on es mouran? Doncs cap a zones on les condicions climàtiques són més favorables, on hi ha menys temperatura, no? On estan doncs, més fresquets. I això, clar, doncs, la possibilitat de moure's és cap a dalt o cap a baix, o sigui, cap als pols.
Per tant, allà augmenta perquè allà també puja, és a dir, perquè se'ls hi fa possible la vida a peixos que en principi allà no s'hi trobarien bé. O sigui, no és, no, per entendre'ns, no és una bona notícia, no?, de dir, bueno, no, es desapareix aquí però es crea allà. No, no, és que es desplaça.
Exacte, es desplacen. I clar, tot això també té una repercussió a nivell de l'ecosistema perquè són espècies que arriben o que augmenten la seva distribució, que tenen un efecte sobre les espècies que viuen allà, les espècies natives. Aquí al Mediterrani tenim espècies que arriben noves, no?, les invasores, sí. Llavors el que fan és canviar l'ecosistema i tenen impactes que a vegades són difícils de predir abans que arribin, perquè poden trobar nichos o poden trobar espais on no hi ha predadors o troben un menjar que els agrada molt, i aquest menjar pot ser una espècie comercial que a nosaltres també ens agrada. Llavors, les conseqüències d'això doncs, són difícils de predir, però segur que seran importants.
L'estudi diu que si aturem ja, és a dir, si ens hi posem i combatem el canvi climàtic ja, la reducció serà d'un 5%. Si no ho fem, serà d'un 17%. Quan s'estableix el ja, és a dir, quin període de latència té aquest canvi? És a dir, d'ara al 2022, d'ara al 2023 o n'hi ha el 2022?
Nosaltres sí, el que hem agafat són els escenaris d'emissions que utilitza el panell intergovernamental de canvi climàtic, i ells el que tenen són diferents escenaris, uns més optimistes. Si ara doncs congeléssim o reduïssim l'efecte emissor, doncs el que fa, la temperatura continuaria augmentant, però no ho faria de la mateixa forma si no fem res, o si inclús continuem augmentant el CO2 a l'atmosfera. Llavors, aquestes són els escenaris de canvi climàtic que nosaltres hem utilitzat. Mm-hmm. Els que ells, els científics del clima, ja tenen modalitats. Llavors, el més optimista és el que diu que doncs, faríem, congelaríem la producció i fins i tot començaríem a reduir la producció perquè la temperatura ambiental no pugi més de 2 graus.
Correcte. Clar, tot això, evidentment, causa més alarma, sobretot si tenim en compte que les previsions de població mundial de cara al 2030 se situen a 9.000 milions de persones. És a dir, estem parlant d'una reducció de la massa d'aliment, per entendre'ns, i un augment dels potencials consumidors.
Sí, exacte. I a més, el tema del que és el menjar, tant a la terra com al mar, doncs hi ha estudis que mostren que sí que es veurà afectat el canvi climàtic. No seran només els peixos o la vida marina, però també serà la producció de menjar a terra. Doncs això el que ens evidencia és que ens hem de preparar. Ens hem de preparar per adaptar-nos a aquests canvis i també, en la mesura del possible, reduir l'emissió per estar en un escenari dintre d'uns anys més optimista i no tan negatiu.
Hi ha un concepte que és difícil si no ets científic, i és el concepte escalfament-empobriment. T'ho raono i m'expliques. Per posar exemples que són molt quotidians, quan posem els aliments a la nevera, els refredem perquè no es facin malbé, perquè la proliferació de vida, per entendre'ns, s'aturi. No? El mateix passa quan es congela o es criolitza algun tipus de... algun ésser. ¿Vale? Per tant, socialment, conceptualitzem fred amb l'entiment i empobriment de la vida, i en canvi calor, quan fa calor, doncs tots els aliments es fan malbé més fàcil, no? Més ràpid, actuen més ràpidament les bactèries. Al mar sembla que la cosa va al revés. Al mar, quanta més calor, menys vida, i quan més fred, entenent més fred, temperatures més baixes, més possibilitat perquè hi hagi, doncs això, proliferació d'aliment. Costa entendre-ho.
Bé, de fet no és ben bé així. El que passa al mar és que en zones més fredes hi ha més biomassa, hi ha més abundància d'espècies, però hi ha menys diversitat, o sigui, hi ha menys número d'espècies. I en zones més càlides, com els tròpics, no? els d'arcs de corall, aquestes zones són zones on hi ha poca biomassa, hi ha poca quantitat, però hi ha moltes espècies, hi ha molta vida en número d'espècies, en biodiversitat. Llavors, la vida es distribueix així, on hi ha aquestes condicions una mica més extremes de temperatura, doncs hi ha moltes espècies que s'han especialitzat, però no hi ha molta abundància d'elles.
Val, per tant, a l'hora de pescar, és a dir, si ens ho mirem des del punt de vista alimentari, traiem menys quantitat de producte, per entendre'ns.
Exacte. A més temperatura, menys quantitat de producte, potser tindrem més varietat, perquè hi haurà moltes espècies diferents, però no tindrem aquestes grans quantitats de peix, de sardines, d'anxoves, de bacallà, que hi ha en l'actualitat.
Aquest estudi és un estudi que s'ha fet en col·laboració, de fet és un estudi internacional, s'ha fet en col·laboració amb diferents científics, de fet hi han participat 35 investigadors de 12 països diferents i de 4 dels 7 continents. Per tant, estem parlant d'un estudi d'ampli espectre. Que porteu fent quant de temps, Marta?
Doncs mira, portem treballant amb això 6 anys, I, de fet, hi continuem treballant, perquè això són, bueno, són uns models molt complexos, són una quantitat de dades importants, i el que estem intentant fer és fer-ho de forma coordinada i estandarditzada, perquè després tot el que cadascú fa en el seu laboratori o en la seva institució es pugui comparar. I això realment és un esforç molt gran, perquè els científics tendim, doncs, sempre a treballar una mica, doncs, en paral·lel, i aquest treball per primer cop ha portat a tota aquesta gent que feia models globals de l'oceà a treballar en col·laboració.
Per tant, això segueix endavant, l'estudi de fet no s'atura, són unes conclusions temporals, no definitives, i la voluntat és arribar a on? O sigui, l'objectiu és quin?
L'objectiu és que ara estem treballant en dues línies. Una és incloure els factors humans en aquests models, com per exemple la pesca, i identificar quines serien les configuracions en temes de gestió pesquera, de gestió dels recursos, que ens portarien cap a situacions més resilients. Doncs quines són per exemple, àrees marines protegides, o quina és la pesca ideal que ens portaria a fer que els nostres recursos marins, doncs, estiguin més adaptats al canvi climàtic, o siguin, tinguin una salut millor, perquè si en un lloc on hi ha una pressió molt important pel canvi ambiental, no? Ja, doncs, ha augmentat la temperatura i els peixos estan, doncs, estressats per aquest canvi de temperatura, doncs la gestió pesquera ha de ser una que permeti que aquests peixos es recuperin, o hi hagi una bona proporció de peixos grans, no? que puguin doncs, ser més resilients. I per altra banda, el que també estem treballant és en intentar entendre quines són les diferents... els diferents impactes del canvi climàtic en els diferents factors. Per exemple, hi ha un augment de la temperatura, però també hi ha un canvi en la salinitat, un canvi en l'oxigen, hi ha un canvi en la solidificació dels oceans, i tot això, a poc a poc, quan anem incloent els models i intentem entendre quins serien els canvis de tots aquests factors.
Doncs estarem atents a les novetats que ens vagin aportant la vostra feina, Marta. T'agraeixo molt que ens hagis identificat expert en modelització dels ecosistemes marins de l'Institut de Ciències del Mar d'aquí, de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i seguim en contacte.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A veure.
Busques un lloc familiar i amb un espai per a la canalla? Vols menjar carn a la brasa sense sortir del poble? La braseria La Masia de Lourdes està al centre del poble, al Parc de Lourdes, i a més disposem d'una zona...
Les grans novetats de la programació. Representa l'essència d'un punk emotiu i contundent, però al mateix temps transversal, amb lletres i melodies que recullen el llegat de Star Market, formació del mateix origen que va marcar una època el punk and roll swag. Aquest és el single del seu últim àlbum, Radio Rebelde, interpretat per la veu espectacular de la seva cantant.
Yeah.
2:15.
Arribem a port.
Vinga, doncs va, anem, enfilem el camí cap a port. Anem cap allà. I enfilem el què? La senyal, no? La senya, no? És la triangulació. Així ho feien abans, així és com ens agrada fer-ho nosaltres tots els dilluns i anem xerrant, anem conversant. Cristina, ben acompanyada, com sempre, eh?
Sí, molt ben acompanyada, i avui ho fem amb en Xic Otero, que és ex-pescador escalenc i ja un col·laborador mític d'aquesta secció. Bona tarda, Xico.
Bona tarda.
És un dels puntals del far, en Xico, eh?
Sí, i tant.
Escolta'm, això ho fèieu per triangulació o com ho fèieu, això? O per enfilació?
Sí, també. Sí, també. També es feia servir el far, per triangulació. Agafaves el far de les Medes, per exemple, pel Cat de Begú. Segons la fundària que havies d'anar, allà on te venies, saps? O la Torre de Montgó, el far... O la davallada de la Meda.
Sí?
De terra a la Meda hi ha una baixada que se'n diu la davallada. Doncs allò, quan te venia per el castell de Begú,
sí?
Doncs agafava la senya aquesta. Sí.
Molt bé.
Aquesta és la senya de Garbí, aquesta. Després hi havia la de terra, la triangulació que dius tu.
Déu-n'hi-do, escolta'm, algun dia algú les haurà d'anar apuntant totes, tot i que això és com els volatairs, després, eh? Ningú explica el seu secret. Digues.
Després hi havia un altre sistema, Per exemple, quan tu estaves en mar i estaves pescant i tot de cop veies que t'estava entrant la boira, i el primer que feies, com que llavors no portàvem aparatos de res, només la brúixola i allò, miraves d'on te venia el vent i on te venia el trago. Si el trago te venia de Garbí fora... Després, i el ventet, a lo millor te venia d'aquí de cap Empúries o així, a l'hora de... quan acabaves de treure les xarxes,
sí?
Per anar cap al port, agafaves al revés d'allà on te venia, per exemple, el Garbí fora, doncs havies d'agafar, per anar a l'escala, de Garbí terra havies d'agafar.
Sí.
I miraves el vent, i el vent t'havia de venir per la mura d'estribord.
Ahà. Uh-huh.
I després anaves a parar a casa del moll. Sí.
Déu-n'hi-do, això és experiència, això és haver-t'hi trobat diverses vegades i anar observant, no?
Ara aquest jovent d'ara es troben sense aparatos i no saben què és.
Escolta, anem a preguntar-ho amb d'altres convidats. Mira, veiem com ho fan al Garraf. Va, Ivan, amb qui parlem avui?
Doncs avui tenim amb nosaltres l'expescador Vilanoví, en Pere Hurtoll, també amic del programa, que per cert, anava fent que sí, amb el cap tota l'estona.
Pere, molt bona tarda.
Sí, què tal? Bona tarda.
Anaves fent que sí? Com ho fèieu, això?
Sí, és que ja m'hi trobava, jo. Soc de la costa central, però bueno, jo ja m'hi trobava, també. Ho entenia, eh? S'entén, es comprèn, el que deia. El que deia en Xico, sí.
Sí, noi, bona tarda.
Escolta'm...
Sí, això són... Eren altres temps, això, eh?
Sí, com els motors, a dos temps, sí.
Jo te parlo dels anys 70, 70 i pico, de 80, quasi bé els 80, eh? Encara tot just anàvem amb una brúixola i...
I aquella sonda d'estilet que es anava gastant i anava rascant el paper tèrmic, eh?
Feia crac,
crac, crac, crac, crac,
crac, crac, crac, l'agulla aquella. Home, jo d'aquesta en tinc una a casa, d'aquestes sondes d'estilet, que és una encara amb un paper d'aquests tèrmics, i es veu allò antic. Molt bèstia, això.
Però marcaven bé, eh? Marcaven bé, allò, eh? Veies l'agulla que anava corriguent i el paper, que era el paper de carbó, veies que anava fent les pujades, baixades, i les mates de peix, t'ho marcava bé tot, eh? Anava bé.
I sobretot, depèn del fang, baixava més, hi havia més... És a dir, que les senyals baixaven un metre o dos, potser, i tres, eh? Sota la sorra o sota el fang, sí. Ara, si hi havia una roca, es notava.
Ara hi ha unes sondes que te marquen... Van connectades amb el GPS,
sí?
I ja van... porten un sistema que te marca, no te marca ben bé sota, te pot marcar cap al costat, cap a davant i cap a darrere, i a sota. Mm. Dic, si passa pel costat d'una mata de peix, també de la marca, o una roca.
Sí. Déu-n'hi-do. Escolta, a mi hi ha una cosa que ha dit en Xico que és veritat, i és el fet de que ara s'hi troben els joves i no, saps? No ho saben ja. O sí?
Algú sí, però hi ha d'haver la voluntat de que l'activitat pesquera passi de pares a fills, o amics, o parents, i això doncs s'ha d'explicar, s'ha d'ensenyar, s'ha de ser professor i mestre, i les dades que tenim, les dades que hi ha, que ja venen dels avis i de més lluny, s'han de passar de generació en generació, si no, no hi ha res a fer. El meu pare les escrivia plomilla, que però el meu avi li feia passar, és a dir, les apuntava en llapis allà a la barca,
sí?
I quan arribàvem a casa el meu pare les passava net. Sí, sí.
Les apuntava. I
així encara les conservo, eh?
I això ho teniu clar per una altra vegada.
Exacte, sí, sí, sí.
Tu, Xico, com ho feies, això?
Jo tenia una llibreta al bordo i m'apuntava les coses a la llibreta, però plomilla no, anava amb un bolígrafo, amb un llàpid, però el meu avi sí, jo tenia un avi que deia Pepet, que havia sigut, que tota la meva família han sigut pescadors, des del meu avi, el meu besavi i el meu pare, i el meu avi quan sortia fora, llavors no hi havia els parcs meteorològics ni res d'això, el primer que feia era mirar el cel. I segons on anaven els núvols, o si corrien més o corrien menys, o les boires o tot, ja sabia més o menys quin vent faria. Perquè li agradava molt d'estudiar les estrelles, tot. I us ho apuntava tot amb les llibretes, també.
Home, de fet, abans hi havia aquella habilitat, basada en l'experiència, de... ui, quins núvols! Re, aquí no caurà re, tranquils. Ui, allò, hi ha una mica de núvols allà, sortim corrents. No, però si estan lluny, sortim corrents. I això ho sabien d'experiència. Si venien d'aquí i anaven cap allà, era bo. Si venien d'allà i anaven cap aquí, era dolent. Això es feia així.
No sé si t'ho vaig explicar-ho. Amb la farola de Cap de Creus...
Sí.
Nosaltres no en diem el faro de Cap de Creus, diem la farola de Cap de Creus. Jo una vegada pescava la Sardiet i teníem la barca a la Sardiet i anava i veníem amb el cotxe. I un dia vàrem sortir i els núvols corrien molt, anaven per a Garbí com anaven com una bala. I com vàrem ser aquí a mitjan freu, saps què vol dir el freu? L'obert que fa entre les medes i en terra, això és el freu. Sí. Doncs com vaig veure la farola de Cap de Creus, vaig dir... Ai, que poc que tardarà a entrar-nos el vent. Perquè la farola de la Cap de Creus es veia brillar com si tinguessis la farola allà mateix on era jo. Mm. Dic, que fotia un brillo, que això és el vent és el mateix. Doncs van sortir per fora, vam anar de Garbí a la Meda, com vam ser de Garbí a la Meda, va fotre un cop de vent,
sí.
Que vam tenir treballs a girar la barca per tornar, la barca mig tombada, i treballs vam tenir trobant terra, amb el mateix que se va fotre.
Mare de Déu, Déu-n'hi-do. Escolteu una cosa, deixeu-me... ara que parlàvem d'això de les senyes i tal, avui que és Dia Internacional dels ajuts a la navegació, és la primera vegada que es fa un Dia Internacional d'aquestes característiques. Els fars han fet una... Els farers, més que els fars, no? Els fars estan a cada un al seu lloc. Els farers, que són els que es poden moure, han fet una trobada a Mallorca, a Palma, una trobada internacional una miqueta doncs, per referenciar tots aquests... Tot aquest dia, no? Els ajuts a la navegació cada cop són més. Ara parlàvem amb una historiadora medieval i bàsicament en la medieval només hi havia cartes nàutiques. Avui en dia, entre l'AIS, el GPS, les sondes... Vaja, és molt complicat que et passi quelcom desapercebut, no? Vinga, Pere.
A mi?
Va, Pere, va, que arrenqui.
Bueno, això dels fars, les faroles, ja, a Vilanova tenim constància de que el Pic de l'Àguila, a Olèrdola, sí. A 11 quilòmetres recte de Darroc, que era una població ibera i romana, ja hi havia un far en forma amb uns miralls, hi havia un que polien de coure i tenien un foc i allà pues allò ja era un far. D'això es veu que hi ha alguna història. Això de que la cúpula de la farola pues brillava, pues sí, això també Vilanova també ens brilla, i també brillava, per exemple, quan estaves pescant i de cop i volta apareixia el mestral, el sol per llevant, el mestral de ponent, i llavors t'enlluernava, l'horitzó t'enlluernava. I ja podies començar a plegar la xarxa, a tirar les cordes amunt, les malletes, tot el que sigui, i per cap a port, perquè no es podia pescar. És a dir, l'horitzó t'enlluernava. I l'horitzó era entre terra i mar, eh? Vull dir, a part de Tarragona ja no podies. De cop i volta brillava l'horitzó i ja podies plegar.
Perquè volia dir que venien maldades o què?
Sí, sí. Bueno, primer venien els matalassos de les platges, després les pilotes, els salvavides. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, per exemple, si pescaves a Vilanova, doncs t'arribaven els de Comarruga, i els de Calafell, sí. Era per filmar-ho. Llavors no hi havia telèfons i les càmeres de filmar eren a Super 8. I ara suposo que es podria filmar, eh? Però no sé. Però suposo, clar, que es pot filmar si torna a passar el mateix.
Xico, tots aquests ajuts i totes aquestes coses són importantíssimes.
Hombre, ara els adelantos que hi ha amb els aparatos, vull dir, jo ara anava a pescar últimament, bueno, ja feia temps, teníem el GPS que quan deixaves anar a les xarxes, marcaves el punt, i com que anava a velocitat, vull dir, era el punt exacte. Sempre havies de vigilar, com calaves les xarxes, segons la corrent, si hi havia molt de corrent, no havies de marcar de seguida el punt de la boia, perquè fins que el pedral no tocava baix de tot,
sí,
et corria uns metres endavant. Doncs esperaves un rato i quan tu t'assemblava més o menys que el pedral ja feia un xic de fort, després marcaves el punt. I l'endemà et trobaves 50 metres, 25 metres de diferència d'on havies deixat el d'allò. Perquè encara anava corrigent, encara com vas calant, com vas calant les xarxes i estàs enviant calar, encara més o menys encara te van corrigent, quan hi ha molt de corrent, perquè anàvem allà de fora a Cap de Creus, a 120 i 130 metres de fondària, i allà, fins que no feia, hi havia uns pedrals que pesaven 25 quilos, i semblaven plomes, a baix de tot.
Ja, l'aigua se l'emportava, se n'anava emportant tot una mica.
Escolta, i això que és tu de l'ajut dels aparatos,
sí,
nosaltres marcàvem amb el GPS el punt que començaves a calar i que acabaves. I després anaves per en terra i l'endemà matí quan sorties miraves amb el cursor allà on t'havies deixat el punt, enxufaves amb el GPS, el GPS amb el piló automàtic, i la barca sola anava a trobar el punt.
Buah, fantàstic. Fantàstic.
I quan arribaves al punt, saps què feia la barca?
Què?
Quan se'n passava, tornava a recular i feia voltes a la boia.
Ah, sí?
Sí, sí.
La barca sola, eh?
Sí. Això està molt bé perquè aquí a l'escala hi havia hagut palangrers d'aquests que anaven a passar dos o tres dies en mar i treballaven tota la nit i tot el dia per aprofitar el temps. I aquesta gent, quan venien per en terra, es quedaven adormits, i n'hi havia algun que havia anat a embarrancar per allà, Empúries, aquí darrere del passeig marítim, havia anat a embarrancar. I això, tu marcaves un punt darrere el moll, un punt separat del moll, i quan la barca arribava allà, començava a fer voltes. I mai fora que no te s'espatllés algun aparato, no haguessis anat a embestir mai la costa.
Déu-n'hi-do, sí, i tant. Escolta, per cert, parlant de pesca, el que avui hem parlat precisament de la manca de peixos que pot haver en un futur, com no comencem a posar ordre això del canvi climàtic, parlen d'entre un 5 i un 17% menys de biomassa en plan global. Cada cop costa més trobar determinades espècies i determinada pesca, no? Per exemple, les petxines, no? És una pesca que abans s'enganxava i ara cada cop a menys llocs. Hi ha llocs on ha desaparegut del tot.
Sí, bueno, el tema de la sorra de les platges, dels espigons nous i tot això, també deu haver fet canviar una mica la situació. Jo recordo que el meu pare va comprar una barca i el primer que va fer per començar a amortitzar va ser armar a la petxina, no? El rastrell. Bueno, cada dia menjàvem petxines a casa i la varietat era tremenda, no? Ara no sé com està el tema. Jo diria que ben poc, que ben grúmuls, la petxina blanca, els ous blancs, tot això, vull dir, no. Abans eren quantitats i quantitats, i quantitats, i la gent a casa menjava petxines, ojo, o cloïsses, digue'm com ho vulgui.
Sí, és igual, tant se val, ens entenem tots, sí.
Sí, 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 sí. Sí.
Aquí,
aquí el Golf de Roses, cap allà als anys 90, 80 i pico, 90, a l'escala no, a l'escala només hi havia una barca que anava, a la Tallarina i a la Lluenta. La Lluenta és una curculla grossa vermella, que també hi anaven, que era més fondo, i després hi havia la Cluïsa, també hi havia. Doncs, aquí a l'escala hi havia hagut una barca, però a Roses hi havia hagut fins a 25 barques que anaven cada dia a la Tallarina i a la Cluïsa. Doncs va durar això un temps de 10 anys o 6 o 15 anys, i després va anar molt menys, des que es va venir això del que diu ell, en Pere, de la sorra, dels canvis que fan amb els molls, d'això, o les aigues, el que ha sigut, però no, i s'ha anat extinguint. I ara, poder si hi ha dues barques o tres que hi van, ja fa prou, i encara agafa molt poc. Sí.
És veritat, va passar això, i perdoneu, i el meu pare doncs es va veure obligat a podia fer-ho, i llavors va armar la rastra menor, fins que va plegar. I sí, abans era una cosa que, bueno, que... I molta gent el que feia eren, aviam, treballava en una fàbrica i anava amb mart a la petxina, perquè llavors la petxina es venia a la venda de les 12 o migdia. Llavors podia agafar el torno de tarda o el torno de nit. I eren pescadors que treballaven, pues, per exemple, el famós Pirelli o altres bandes, no?
Uh-huh.
O sigui, era... Sí, feien el pluriempleo i anaven... perquè, clar, per pescar la rastra amb un vol no n'hi havia prou. Tenies que fer dos vols, no? Fins a les 12, després fins a les 12, fins a les 3, per exemple. I, bueno, fer un pescar, per exemple, de 8, de 8 a 11, 3 sí. o 4 horetes, doncs ja et traies un sobresou. La gent era marinera igual. Els mariners sempre a les fàbriques han sigut molt ben valorats, perquè són gent molt fèrrima i, bueno, són molt valents i molt, tenen molta... Els pescadors és una fibra especial. I bueno, sí, sí.
Tenim l'aigua salada a les venes, tenim.
Sí, sí. Jo sé un empresari molt important que hi va haver a Vilanova, que els valorava molt, preferia pescar, els valorava molt. Quan hi havia un pescador que volia anar a treballar a la seva fàbrica, patapam, l'agafava. Sí, sí, sí.
Me deixa dir una cosa?
I tant.
Saps quin avantatge hi havia dels pescadors amb gent d'en terra? Els pescadors, quan anàvem a pescar així sovint, poques vegades ens constipàvem. Estàvem, no sé si era l'aigua de mar o el que fos, estàvem immunitzats. I difícilment estaves malalt. Per això, força avantatge d'això, que per això els agradava més als pescadors també. I les mans també els tenia més curtides, no ens fotien mai mal en res. Ara jo me'n faig mal de seguida, ara, abans... abans tu feia qualsevol cosa i no feia mai mal. Ara quan toco qualsevol cosa me cago en un tall. Au.
Ja.
Sí.
Bueno,
sí,
però sí. Això és el que té... El treball et manté actiu i et manté alerta i en forma, no? És el que diuen, que mentre treballes... Ja d'allò. Això de la petxina, jo recordo aquí, almenys a l'àrea aquesta central, entre l'Empordà i el Garraf, al Maresme, i s'hi va anar trobant petxina fins que van venir les màquines de reposar platges. A la que van venir les màquines de reposar platges a dragar, se la van carregar i no ha tornat a haver-ne més. Els pescadors no n'enganxen. Perquè a vegades som molt poc curosos amb això, també. No? Vull dir, amb aquestes coses.
De fet, ha de ser molt difícil, no? Si ho podeu imaginar. Pescar entre a poca profunditat, on hi hagi sorra, i pel mig els espigons, no? També hi ha una distància en què no et pots aproximar a la platja. Sí. Tot això ha canviat molt.
I parlant amb pescadors professionals, el que es queixen, estan molt queixosos dels pescadors aficionats, és a dir, els pescadors de diumenge, per entendre'ns, no? Que també van fent la seva i que no hi ha massa control amb aquesta gent i al final acaben fent mal.
Bueno, això en barca és una mica més difícil, però clar, sí que es pot fer i és bastant controlable, no? Vull dir, una barqueta anar a pescar amb rastrell a la petxina representa que tu cales el rastrell, la barca està a una distància i a l'altra banda de la popa i tens una àncora, no? Llavors tu vas cobrant, vas arrastrant el rastrell per terra, no? Llavors, això, clar, necessita, pues, estar ben armat. La barca ha de ser legal, vull dir, no... Clar, llavors això es pesca a 4, 5, 6 metres d'aigua,
sí.
ja està potser menys. Bueno, i quan... A veure, les platges aplacerades, que ara no sabria dir-ho en català...
Sí? Què són, les platges aplacerades? No, no ho conec, això.
Sí, és que tu entres dins el mar i per agafar fundària costa molt.
Ah, d'acord, sí, aquestes que... Aquí al Garraf en teniu molt, Cunit, Cubelles, tot allò d'allà, que vas caminant...
Exacte, aquí, doncs clar, la sorra... i és amb abundància, no? Ara, potser hi són aquestes petxines, potser pesquen poques, potser hi ha poques barques, o potser pues, no és rentable, simplement perquè va barata, no la compra ningú, el gasoil i la seguretat social pues, van marcar molt, i llavors, si hi ha benefici, pues, no es pesca. Això està claríssim.
A l'Empordà no teniu platges. Com has dit això? Platges què?
Aplacerades.
A l'Empordà n'hi ha molt poques de platges aplacerades.
Nosaltres tenim la platja dels Riells,
sí?
Que és l'única platja que vas caminant i és de almenys 300 metres per trobar fondo. T'arriba l'aigua al genoll i menys i vas tirar endavant i és l'única platja aquesta. Els altres vaig ja trobar més fondo de seguida. Però la platja d'aquesta del Riells, no sé si heu estat dels Riells,
no.
És el que hi ha aquí, bueno, sortint del poble, anar cap al port, és. Mm-hmm. És la plàgica d'allò. Li volia fer una pregunta en
Pere. Sí?
Tu.
Vinga, endavant.
Aquí a l'Escala hi havia hagut molt de cargol de... No sé com dieu vosaltres. No en diguem el cargol de Vera, que era el cargol de Punxa, no? Com en dieu vosaltres?
Punxenc.
El Punxenc.
Cargol Punxenc, sí.
Aquí hi va haver uns anys, des de que es va començar a pescar... des dels 90 fins al 2010, així, n'hi havia un fotimer que n'hi havia molt. No, hi ha treballs de trobar en cap aquí. No sé si us ha passat aquí, bueno, Morato.
Jo, sí, ha passat alguna cosa semblant, eh? De totes maneres, jo el que coneixia dels punxencs eren uns quants cada dia amb un vol que fèiem el meu pare amb un altre vol. I pujaven a la barca, pujaven nets, i d'un en un. Després vaig descobrir que hi havia unes mars on hi havia cargoleres.
Sí.
I eren uns nius on el cargol punxenc hi creixia i estava allà. Llavors, clar, això es va especialitzar en la pesca del cargol, que em sembla que ara, doncs, no sé, no és, està una mica, diguéssim, controlat, això, no? I, però sí, el cargol punxenc, la veritat, no sé d'on te ve. No sé d'on te ve. Quan els trobo, no sé d'on te venen. Suposo nosaltres que deuen ser de Tarragona, Barcelona, de les llotges de Barcelona, Tarragona, Vilanova... Sí, digues.
Hi va haver-hi uns anys que guardàvem els gats aquests que agafa de fondo, sí. Gats que no creixen, que fan dos pams o que feu sí. El rastre, els agafen també. Els agafàvem la xerxa i els guardàvem
sí.
I els congelàvem. Agafàvem xerxa, armallades velles, i mentre anava escalant i tirava els gats aquests.
Sí,
I allà on t'encertaves una cargolera d'aquestes, podies agafar fins a 40 quilos de cargols en poca distància.
Exacte. És dir, que allà també, no... també teniu cargoleres, vull dir que, bueno,
sí,
que
sí.
Això és correcte. Sí, sí, sí.
I no gaire lluny del moll, per allà, mig quilòmetre del moll o així, per allà, sí. Vull dir que els trobaves aviat. Sí. I cargols d'aquells negres o grossos, eh?
Sí,
i foties, quan, allà on hi havia un gat, allà un gat.
Però, clar, després teníem
havies de deixar almenys 3 dies o 4 calat, eh? Quan el gat començava a fer pudor, bueno, a fer flaire d'allò, allà on hi havia un gat hi havia 7 o 8 cargols, almenys.
Ah, carai.
Déu-n'hi-do. Què anaves a dir, Pere?
Cada port... ja no me'n recordo.
Ah, va, doncs, escolta'm, ja està. No. Fet. Déu-n'hi-do, eh? Però...
Ah, sí. Uns cargols. A casa menjàvem cargols bullits, eren rodonets, eren com unes avellanes, una mica més grans, i tenien una tapa. Un cargol d'enterra, marrón, amb tapa. És una cosa molt curiosa. I abans s'agafava doncs, a les mars de fang. Estaven colgats de sorra, com les petxines, i bueno, encara s'en deuen pescar.
Aquí també els agafàvem, aquests que són llisos i tenen la tapa la tenen tots, aquesta.
Sí,
però
sí,
aquests sí. Els agafàvem quan anàvem al Lluç, quan anaves a 100 metres i així, agafaves d'aquests. De cargols de vena no agafaves aquests.
Exacte.
Déu-n'hi-do.
Són mars de... Sí, sí, sí.
Com ha canviat jo, tot? Digues, digues, espera.
Jo era fill de pescador i un dia se'm va ocórrer dir-ho a la classe, i se me'n van a fotre, no? Escolta'm, a dins del mar hi ha cargols. Vinga, va, home. Jo, el mestre també, eh? El mestre també. Però, bueno, en mica, vull dir, espècies i peixos i no peixos que abans es llançaven i no es menjaven, pues ara sí. Per exemple, el rap sempre en deien, es llançava el rap. I les maires eren pels gats.
Ah, oh, sí?
Clar, sí, sí. Sí, sí, el meu pare m'ho deia.
Estem parlant d'espècies que tenen ara molt valor.
Sí, i per exemple els clenquis eren com uns escarmarlans que són mig buits per dins i són petits, que no es poden menjar, però carai, els fregeixes, els poses a l'arròs i fa un té un gust de marisc, però és, bueno, és fantàstic. Però bueno, i després es va posar la moda de vendre'ls. Bueno, pues ara es venen.
Ara el que toca, sí, és que la gent aprengui nous peixos, peixos diferents, i diversificar una miqueta, que aquests que pesqueu que no tenen massa valor, els hi sapiguem donar valor des de la cuina. D'això en parlarem, sí, ben aviat aquí, aviam si som molt capaços bé de diversificar una miqueta més. Pere, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Ha estat un plaer compartir. Fins la propera vegada. Que vagi bé, a reveure.
Sí, molt bé, vinga, adéu.
Xico, que vagi molt bé. Cuida't.
Vinga, bona tarda, que va passar la tarda, ja ho...
Sí, home, sí, ara vinga, anem a fer una volta pel port i ja ho acabem, això.
I tant.
Vinga, que vagi molt bé. Cuida't.
Ah, bona, adéu,
fins
adéu.
Fins després, a reveure. Doncs adéu, això és el que farem. Adéu. Ah, espera, ja està. Doncs això és el que farem, anirem a fer una volta pel port, a prendre nota de coses que us puguem explicar demà. Que a l'Esquadra en Punt estarem novament amb tots vosaltres. Gràcies per haver-nos acompanyat. A reveure, fins demà.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hey, tu, més que mai, tu, diluvi l'espai i els dies que passen. Hey, tu, crida molt més fort, tu, fes que caigui el nord i el núvol de l'arbre. I la llum que trenca el vidre atravessa el nostre cor. Són cristalls tan microscòpics de vida. Ei, va, torna a començar, va, com si fos demà, i ens inventem l'alba.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.